Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Els àudios originals de Joan Pujol, àlies Garbo, que escoltareu en aquest podcast, són inèdits.
No, no es pensi que reculem fins a 1942, quan en Joan va arribar a Anglaterra a bord d'un hidroavió Sunderland. Som a juny de 1945. La guerra a Europa ja s'ha acabat. Però sí que és cert que en Joan torna a agafar un hidroavió Sunderland, des de Southampton aquesta vegada, i ho fa per abandonar el meu país, i ara ja sense fer voltes per evitar ser abatut pels avions nazis de la Luftwaffe. I sense passar fred, i sense incògnites sobre el seu futur immediat. I, paradoxalment, amb dues condecoracions de dos bàndols enfrontats. Quines coses que té la vida! Unes setmanes abans havíem repatriat l'Araceli i els seus dos fills cap a Madrid i després a Lugo. Això sí, l'Araceli va ser perfectament instruïda per l'MI5 per evitar qualsevol sospita respecte del seu marit. Debriefing Garbo. Episodi 9. Morir dues vegades. Araceli, escolta'm bé. Si un cop ets a Madrid, t'ensumes que els alemanys et persegueixen i necessites contactar amb l'ambaixada britànica, i vas amb un taxi. Carrer d'Orfila 5.
D'acord. Orfila 5. En taxi.
Allà hi ha la secció de passaports de la nostra ambaixada. Demanes per Mr. Thompson de part de la senyora González i quan ja estiguis a soles amb ell, dius que ets la senyora Garbo.
Tot entès, Tommy.
I memoritza aquest número de telèfon per si has de trucar a l'ambaixada. Però presentant-te sempre com a senyora González. Apunta. 4-0-1-8-0.
4-0-1-8-0.
Finalment, informa la teva família de Lugo dels teus moviments. Si nosaltres necessitem contactar amb tu personalment, ells rebran el següent telegrama a la teva atenció de part d'una tal Antònia i dirà el següent. Acabem d'arribar a Madrid desitjant veure't aviat. Avisa'm data teva arribada. Antònia. Si reps aquest telegrama o la teva família contacta amb tu per dir-te que ha arribat, has d'anar immediatament a Madrid a la secció de passaports de l'ambaixada britànica i truques al número que t'he dit.
Perfecte, Tommy. Molt bé. Gràcies.
Quan l'Araceli ja va tornar a ser a Madrid, em va enviar una carta demanant disculpes per tots els merders que ens havia provocat. Esperava, em deia, que un cop acabada la guerra ens reuníssim com bons amics. Cap rancor, escolti. Al final havíem guanyat la guerra, no? De cara als alemanys, era de calaix que l'Araceli tornés a Espanya. Cal tenir en compte que en Joan feia veure que vivia amagat al sud de Gales i la seva família, per al govern britànic, era, presumptament, ja m'entén, una colla d'empestats que calia deportar. Així doncs, en Joan va començar a fer creure als alemanys que la vida de l'Araceli era absolutament asfixiant en un altre exercici de barra tan dura com el granit.
Sembla que la meva dona va conservar molta sang freda, ja que li van dir al principi que només la veritat podia facilitar-nos la llibertat i expulsió del país, però que si no confessava el que sabia, tindria conseqüències fatals per tots nosaltres. Una setmana l'han tingut detinguda en un camp de concentració amb la pressió. Poden fer-se la idea del terrible patiment patit, veure's així tan despietadament separada dels nens.
La fascinació pel matrimoni Garbo per part d'uns nazis derrotats i humiliats superava qualsevol fantasia. A l'Araceli, un cop arribada a Espanya, fins i tot li enviaven rams de flors i varen pagar-li 35.000 pessetes a un compte corrent del seu germà al Banco Pastor de Lugo. Eren part dels honoraris d'en Joan en agraïment per la traïció prestada. Perdó, volia dir pels serveis prestats. Jo mateix vaig acompanyar en Joan quan va abandonar Anglaterra el 1945. Perquè ja érem amics? Sí, però no ben bé per això, o no només per això. De Southampton vàrem fer una escala a Irlanda i d'allà fins a Terranova per acabar a Baltimore. Gairebé 24 hores de vol. I de Baltimore en tren fins a Washington. Per això el vaig acompanyar. Havíem acordat un pla de cobertura amb l'FBI, que ja feia temps que seguia la pista d'en Joan per aconseguir visats des de la capital nord-americana cap a països sud-americans. A Londres era massa complicat. Però, a més, a Washington hi teníem una cita insòlita, inimaginable, quan en Joan havia arribat a Anglaterra com un espia alemany fantasma 3 anys abans. El fundador de l'FBI, Edgar Hoover, volia conèixer Garbo en persona.
The country Hitler spoke of punishing was the United States. We of the FBI feel that we're a part of a team to make America a great and decent place in which to live.
Come fly with me, let's float down to Peru.
De Washington vàrem anar fins a Nova York, com vaig dir, a reveure en Joan. A Manhattan s'hi va estar uns dies per prendre distància, sobretot distància. I si els nazis descobrien mai que els havia traït? Recordi que el Mossad israelià acabaria detenint a l'Argentina el criminal nazi Adolf Eichmann, un dels principals responsables de l'Holocaust, per condemnar-lo a mort. Podia passar que nazis ressentits amb un dels màxims responsables de la derrota de Hitler busquessin, trobessin i matessin en Joan? Mai es podia descartar. Què havia de fer en Joan? Seguir espiant davant del temor d'una tercera guerra mundial tenint en compte el totalitarisme soviètic? Passar pàgina i trencar amb el passat? De moment va optar per fer vacances. Després de passar una setmana a Cuba, va fer una gira sud-americana per diversos països amb una sola pretensió.
Recorrer varios países de América para encontrar el lugar donde yo me podía quedar a vivir. Que no existía problemas de dictaduras ni nada. Y fui a Venezuela.
Ja a Venezuela, des de l'MI5 li vaig transferir a través del Bank of London en South America més de 17.000 lliures com a prima extra per agrair els serveis prestats. En Joan era molt jove, tenia tot just 33 anys i les butxaques plenes. En total, 3 milions de pessetes de l'època. Amb la família, diners, sol a dojo, prosperitat i democràcia ja podia començar de zero i sense rastres comprometedors. Perquè els rastres queden, sobretot, en papers.
El passaport, jo soy de Estados Unidos, de Inglaterra, llevaba los pisados de todos esos países. Entonces, que en caso yo me tenía que encontrar, como ya habíamos hablado con Tommy Scarlett, las necesidades de otra cosa, ¿no? Digo, bueno, eso no me va a servir a mí. Si me piden alguna documentación, ¿cómo me escapé yo? ¿Cómo fui de allá? Y tengo que enseñar el pasaporte con todos los pisados esos, eso ya ha sido infructuoso. Y efectivamente yo una vez hice esto en Venezuela, que dije no, que el pasaporte se me había perdido y me considero otro pasaporte nuevo.
En papers, com deia, i a vegades en relacions mal tancades que cal tancar bé. En Joan arriba a Barcelona el 9 d'agost de 1945, el mateix dia que explota la bomba atòmica a Hiroshima. Ho fa via Portugal, després de travessar l'Atlàntic a bord del creuer Cabo de Buena Esperanza que havia salpat des de Trinitat. Arriba amb un passaport nou sense cap petjada d'on ha estat. Circular amb un passaport net com una patena de visats és indispensable per si cal tornar a fer alguna feineta.
En Madrid, en Tomás Cárez me explicó entonces el proyecto que tenía dentro del servicio alemán continuando para introducirme, si no en Alemania, pues en Rusia o algo así. Y somos muros pero con distintos collares. Se lo dije yo más de una vez a ellos, ¿verdad? Porque yo considero, por ejemplo, una libertad absoluta, un hombre que se pueda desplazar de un lugar a otro con toda libertad. Yo no concibo, por ejemplo, como un pueblo puede vivir completamente concentrado dentro de su propia nación sin poder salir de ella. Pero ¿cuántos miles y miles y miles habrán de individuos que quisieran salir, conocer otro mundo, ver qué es lo que pasa, ¿no? Y no pueden. Eso pasa en ciertos países, ¿no? En ciertos países que pasa esto. Sobre todo los socialistas.
Jo mateix havia redactat aquell projecte, com diu en Joan, aquell pla, el pla Premium, el vàrem anomenar. Pocs mesos abans d'acabar la Segona Guerra Mundial ja havíem començat a referir-nos en Joan amb el sobrenom de l'Immortal per anar aparcant l'àlies de Garbo. En primer lloc, l'Immortal havia d'establir contacte amb algun dels seus excaps alemanys. I ho va fer, però no pas plantant-se sense èxit durant dos dilluns a l'hora convinguda al cafè La Moderna del carrer d'Alcalá de Madrid. Cap representant alemany s'hi havia presentat. No va quedar cap altra alternativa que agafar el bou per les banyes i prendre la iniciativa. En Joan se'n va fins a casa de la germana d'en Federico.
No, Federico no viu aquí. Està en un poble, a Catalunya. Com es diu? Caldes de Malavella, crec que es diu.
I fins a Caldes de Malavella falta gent. En Federico queda de pedra en veure'l. Aquest nazi ha passat a ser una ànima en pena. Fins i tot demana ajuda també en Joan per fugir cap a Sud-amèrica, ja que tem per la seva vida. I en Joan li dona l'adreça del seu cunyat a Lugo per si necessita contactar amb ell. A molts d'aquests criminals els vàrem reclamar a Franco. En Federico era un dels que figurava a la llista negra.
El gobierno ratifica la posición de España de estricta neutralidad a la que se viene ateniendo lealmente, hallándose dispuesto a exigir con el máximo rigor, tanto a nacionales como a extranjeros, el cumplimiento de los deberes a que ella nos obliga, pero también a no ceder por ningún concepto, si llegara el caso, ante ninguna presión contra nuestro derecho a mantener con toda firmeza tal posición, que todo país está obligado a respetar como un acto de soberanía indiscutible. El gobierno ha estudiado además todas las medidas de previsión necesarias para hacer respetar esa neutralidad.
Però Franco havia convertit Caldes de Malavella en una gàbia daurada per als nazis que havien actuat des de l'estat espanyol durant la Segona Guerra Mundial. Quan no jugaven a futbol al camp del costat del balneari de Vichy Catalán, es passaven les hores matant el temps al bar La Pèrgola. Mentrestant, nosaltres intentàvem aconseguir dur-los fins a l'Alemanya ocupada pels aliats, bé en zona controlada pels americans o a la zona comandada per nosaltres, els britànics, i passar comptes. Digui'm perspicaç, però semblaria que si ets neutral no tens una colla de nazis vivint com reis en balnearis, no? El fet és que en Joan s'interessa per contactar amb en Kulenthal, a qui tampoc havíem aconseguit que Franco ens el lliurés per interrogar-lo als nostres centres de detenció. I en Federico l'anima a localitzar-lo al parador El Rastro d'Àvila.
Ei, guten Morgen, Herr Kulenthal!
Oh, quina sorpresa! El meu admiradíssim Joan.
Tinc gust tornar-la a veure'l, don Carlos.
Un cafè? Encara no puc creure que estigui davant meu. El que va fer vostè és sobrehumà i no sap com em va doldre no poder lliurar-li jo mateix la creu de ferro de part del nostre fió.
No es preocupi.
Em vaig indignar quan per no ser alemany li volien donar la medalla de la Divisió Azul Espanyola. Em va semblar molt ofensiu. Per mi, vostè ja no és un simple camarada, és com un germà. Vostè no té la creu de ferro lluint al seu pit, però...
Però l'aixeco al meu cor.
Exactament. I l'honor d'haver-se concedit no se'l traurà ningú.
Don Carlos, vostè sap que quan es reactivi la nostra lluita poden comptar amb mi sense dubtar-ho al més mínim. Per cert, sempre vaig pensar que potser les meves cartes eren massa llargues i em sobrepassava les meves opinions i en expressar les meves emocions.
En absolut. Vostè ho va passar molt malament i era lògic que es desfogués amb els seus escrits. Per cert, m'ha dit que sortirà d'Espanya per Portugal.
Sí.
Com?
Clandestinament.
Esclar, esclar.
En Kulenthal se n'alegra tant de veure'l, tant, que gairebé semblava que havien guanyat la guerra i li garanteix 35.000 pessetes addicionals. Caixa, cobri.
Una hora, dos hores con él hablando. Felicitándome, contento, porque me divido aún después de la guerra, de haber perdido la guerra, no creía ningún engaño. Estaban contentos, estaban entusiastas del nuevo trabajo que habíamos hecho.
Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer.
Cuando hice contacto con los animales después,
después de la guerra, consideré que el acto había sido temerario. Sí, aquel sí que había sido, que podía haber perdido, existido un peligro. Después de la guerra, cuando fui a ver, eso sí.
De la trobada amb en Kulenthal, en Joan n'obté el 100% del que preteníem, confirmar que tard o d'hora es volien reactivar les activitats d'espionatge alemanyes, que comptaven amb en Joan i que no sospitaven d'ell pel macroengany perpetrat. Després de les reunions amb les escorrialles inactives de l'extinta Abwehr, en Joan encara va anar fins a Londres a acomiadar-se dels seus superiors i companys dels serveis secrets. Li vàrem oferir quedar-se a viure a Anglaterra i un lloc de feina a la companyia d'assegurances Eagle Star. Ho va rebutjar. Ho vaig entendre perfectament. Anar-se'n a viure a latituds de temperatura més agradable i on la ressaca de la guerra quedés ben lluny, ho haguessin volgut fer molts. Una cosa era estar disponible per a futures operacions de la MI5 i l'altra quedar-se a viure a Londres. I en Joan se'n torna amb l'Araceli i els nens a Venezuela, però la cosa no va bé. En Joan crea la companyia Transcontinental per importar tota mena de productes, però sense massa èxit. El vaig visitar a Venezuela. Vàrem provar de fer algun negoci relacionat amb la venda de quadres. Jo em dedicava a aquest negoci com s'hi havia dedicat el meu pare, especialment amb col·leccions de pintura de grans artistes com Goya, Velázquez, El Greco, Rubens. Però el negoci no va fructificar i la intenció que el govern veneçolà comprés obres meves per crear un museu d'art europeu a Caracas no va passar d'això. Una intenció. Massa dificultats logístiques. A banda que les autoritats espanyoles sospitaven que fossin obres robades al patrimoni nacional espanyol. I el que encara tirava menys era el negoci fallit d'en Joan amb la granja avícola que va muntar a València, a la València de Maracay, també de Venezuela. Al cap d'un any de posar-la en marxa, fou envaïda pels revolucionaris i va quedar tan malmesa que la va haver de vendre per un 25% del que hi havia invertit. El 1948, tres anys després d'abandonar Londres i l'MI5, la idea de recuperar en Joan per espiar la Unió Soviètica torna a agafar força. Jo mateix, com li deia, havia redactat el Pla Premium setmanes abans d'acabar la Segona Guerra Mundial, vist que l'Immortal i la seva comèdia seguien més en forma que mai. Ens en fèiem creus, i en Joan tenia assumits els riscos que això podia implicar. Però si algú ho podia fer, era un agent del seu calibre. Hi ha una proposta en ferm de l'MI6, amb el coneixement de l'FBI nord-americà, per infiltrar l'Immortal en grupuscles de simpatia soviètica des de Venezuela mateix, i després enviar-lo a París, fornit amb la seva documentació d'excombatent roig al bàndol republicà durant la Guerra Civil Espanyola. Però el pla fou avortat per un bon examic meu, Kim Philby, de l'MI6, i un dels grans avaladors de Garbo en el seu dia. I dic ex-amic perquè quan els nostres serveis secrets varen sospitar anys després que en Philby era un doble agent britànic i soviètic, jo l'havia defensat de les acusacions.
I was asked to resign from the Foreign Office because of an imprudent association with Burgess and as a result of his disappearance. So, beyond that, I'm afraid I've got no further comment to make.
Vaig posar la mà al foc per ell i em vaig cremar. Quan el 1963, vuit anys després de fer veure com ha pogut sentir que ell, de vincles comunistes, res de res, en Kim va desertar a la Unió Soviètica. I no ho va fer sol. Formava part del grup dels anomenats 5 de Cambridge. Va ser un dels majors escàndols d'espionatge que ha viscut mai el Regne Unit per culpa d'aquesta colla de talps infiltrats a l'MI5, a l'MI6 i al mateix govern. Vaig quedar de pedra. Devastat. Però gairebé millor així. En Philby encara hauria traït en Joan i hagués acabat a la presó de la plaça Lubyanka de Moscou amb l'NKB, la futura KGB, decidint què en faria. Si el matava tot d'una, o el matava a poc a poc, enviant-lo a un camp de treballs forçats a Sibèria per acabar morint congelat ben lluny del Carib.
Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me está sangrando, que me está matando de pasión.
Negocis fallits, lluny d'Espanya, l'Araceli no suporta la vida a Venezuela i decideix agafar no els dos nens, no, sinó tres, després de néixer la darrera filla, la Maria Eugènia, i se'n torna a Madrid definitivament. No pensa tornar a Venezuela. Si abans parlava de relacions mal tancades o ben tancades, depèn de com es miri. En Joan acorda amb l'Araceli separar-se fins a divorciar-se definitivament el 1957. Ara sí, sembla que tot queda enrere.
Ei, bon dia!
Tommy!
Una abraçada, amic! Passa, passa, tranquil, que no hi ha cap nazi.
Segur?
Aquell mateix any 1948, en Joan va venir a visitar-me a Camp de Mar, a Mallorca. Camp de Mar va ser on vaig decidir establir-me amb la meva dona, la Hilda. Jo ja només volia pintar i divulgar grans pintors com Goya, per exemple. Tot allò era la meva gran passió. Sense saber-ho cap dels dos, aquella seria la darrera vegada que ens veuríem. Amb el divorci de l'Araceli i l'Atlàntic pel mig, el tall amb el passat havia de ser net, radical. Recorda quan li explicava que en Joan havia donat a en Federico l'adreça del seu ara ja excunyat a Lugo? Doncs resulta que en Federico li escriu i li demana contactar amb qui representa que havia estat el seu millor agent a l'Abwehr. I aquí sí que en Joan decideix suïcidar-se, diguem-ne.
Era ya para quedar tranquilo, que no quería, había tenido muchos problemas, eso luego, lo que se, se cuenta, sí, pero el trabajo fue muy largo, muy difícil, y con muchos dolores de cabeza. No por peligro, sino por el trabajo desarrollarlo bien. Yo deseaba descanso. Y yo le dije, mira, yo no quiero saber más nada, más asunto que se olvide completamente del trabajo que hice. Yo estoy ahí en Venezuela, estoy tranquilo, y no quiero saber más nada de los asuntos ni que me hablen de mi vida. Si te pregunto por mí, digo,
que ja està, diu en Joan al final, de forma gairebé inaudible. I així ho vaig fer. Vaig matar en Joan de malària a Angola el 1949.
Cuando estaba borracho, ponía esta condición que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son.
Descansi en pau, la pau que ell tant havia ajudat a aconseguir. Un cop mort, ara sí que sí. Vida nova, feina nova i dona nova. En Joan es casa el 1959 amb la Carmen Cilia Álvarez, filla d'un poblet de la costa caribenya anomenat Choroní. Amb la Carmen hi tindrà tres fills més, Juan Carlos, Carlos Miguel i Maria Elena, entre 1953 i 1965. S'instal·len a Lagunillas, a la riba del llac Maracaibo. Allí compren un quiosc i amplien el negoci muntant la Casa del Regalo, despatxant productes de papereria. En Joan combina la botiga fent de professor de castellà per als treballadors de la petroliera Shell. Vol una vida tranquil·la, però suggerent. I un temps després agafa la família i emprèn una nova etapa precisament a Choroní, al poble de la Carmen. En Joan, aprofitant els 20.000 dòlars estalviats de la feina de professor a la Shell, lloga una casa i la reforma per muntar-hi un hotelet que bateja amb el nom de Maricel. Ah, i també munta un cinema amb seients de vímet i bancs de fusta, el primer que va tenir el poble. Si tots els qui varen passar pel cinema haguessin sabut que el seu propietari sí que havia tingut una vida de pel·lícula. Que a efectes del passat en Joan fos mort no volia dir en cap cas que no calgués restar alerta. Una cosa era viure sense por i l'altra com si no hagués passat res. Per això, mentre va viure a Choroní, en Joan va prendre una precaució. No relacionar-se mai amb el propietari de l'Hotel Alemanya, per si de cas. Tractant-se d'ell, un home de recursos, segur que se'n va sortir la mar de bé. Però Choroní, no ens enganyem, és on Nostre Senyor va perdre l'espardenya. Arribar-hi és massa complicat. Ningú no nega el seu encant, amb les seves cases baixetes i acolorides, tot digne d'una estampa d'arquitectura colonial i criolla.
però no és un destí pràctic per als turistes i els negocis de la família Pujol tornen a fer fallida. Només queda una solució: tornar a Lagunillas i reobrir la Casa del Regalo per refer-se econòmicament. A principis de la dècada dels 70, a punt de fer 30 anys de la gesta d'en Joan, tot queda molt enrere. Però a vegades, un petit detall com obrir una revista o rebre una visita inesperada pot ressuscitar un passat convuls i fer-lo present sobtadament.
Durante ese lapso de tiempo nunca me pasó nada. Sin embargo, un día se presentó una señora y tomó mi esposo el nombre para que yo fuera a Caracas a entrevistarme con él, el lugar donde estaba. Y entonces el hijo mío, que estaba el mayor, que estaba estudiando, yo le comuniqué ese asunto, que no me gustaba porque no comprendía cómo algo podía haber. Le expliqué algo de la historia mía por primera vez, porque nadie sabía nada, ni de mi familia, lo que yo había hecho. Y me extraña mucho ahora que me llamen por ese asunto. No sé por qué será. El hijo mío se empeñó en acompañarme, pero yo soy solo en la casa, en el apartamento que estaba en la...
El fill gran veneçolà d'en Joan, Carlos, va armat per si de cas. En Joan li diu que si en mitja hora no ha sortit de l'apartament de Caracas on l'han citat, truqui a la policia. Debriefing Garbo és una producció de Catalunya Ràdio en col·laboració amb La Mira. Idea original, guió i direcció, David de Montserrat i Nono. Producció, Joan Camp. Producció executiva de La Mira, Magda Gregori. Producció executiva d'Antàrtida TV, Maria Riba i Òscar Rodríguez. Repartiment. Veu de Thomas Harris, Francesc Orella. Veu de Joan Pujol Garbo, David Planas. Veu d'Araceli González, Mary Llanes. Veu de Carl Henry Kulenthal, Àlex Moreu. Veu de Desmond Bristow, Francesc Ferrer. Disseny sonor, G23. Agraïment especial, Alfons Xavier Vinader, del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació, Biblioteca del Pavelló de la República, Universitat de Barcelona.